Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Les dades de l'Agència Tributària mostren com a les Balears cada vegada hi ha més persones riques i, a més, amb el pas dels anys, ho són encara més. Les darreres dades són de 2023 i mostren com a les illes hi ha 9.200 persones amb una riquesa superior als 700.000 euros. Una de les dades curioses és que aquestes fortunes no deriven tant d'immobles, sinó que més de dues terceres parts d'aquest capital és financer, és a dir, productes com fons d'inversió o dipòsits bancaris. Això explica l'interès de la banca privada en aterrar les illes, com ha fet recentment el Grupant Bank. Mentrestant, l'altra cara de la moneda, però, la trobam al mercat, on els aliments continuen encarint-se. Per exemple, el mes d'abril ho han fet un 2,6%. Els clients, els escoltarem, reconeixen que comparen preus més que abans, redueixen el consum de peix i, això sí, adapten el menú setmanal al producte de temporada per intentar abaratir el compte. Titulars: mor un motorista de 19 anys en un accident a l'autopista d'Incabassa ahir vespre, passades les 8, a l'alçada de Santa Maria en sentit Palma. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. En el mateix punt, un altre jove va resultar ferit després de perdre també el control del vehicle. El sinistre va provocar importants retencions.
Aumenten a Balears els casos de deepfakes sexuals en menors.
Són fotografies manipulades, generalment amb intel·ligència artificial, per despullar algú amb un cos que no és el seu. La policia urgeix els familiars a denunciar aquest tipus de delicte.
Hotelers i empresaris de Formentera mostren la seva preocupació per la reducció del servei de gandules i parasols a les platges de l'illa.
El govern balear ha denegat 16 dels 36 lots de gandules i parasols perquè no compleixen amb els requisits d'instal·lació.
Al barri de Sarreal, a Eivissa, més de 150 veïns s'han manifestat en contra de l'aparcament de 700 places que vol fer l'Ajuntament a zones ajardinades. Denuncien que això suposarà la destrucció d'un espai verd.
Protesta veïnal també a Palma, en aquest cas al barri de Ses Veles, contra el projecte d'urbanitzar els solars de devora l'antic edifici de Gesa. El projecte es troba actualment en procés de resolució del concurs d'idees.
I a les 9 obriran els col·legis electorals d'Andalusia per donar el sus a una jornada electoral.
Tancaran a les 8 i s'espera que el recompte de vots sigui àgil. Les enquestes situen el PP a prop de la majoria absoluta i resten vots al PSOE.
I en els esports, Javi Forteza, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Mallorca se juga avui la permanència a primera divisió. L'equip mallorquinista s'enfrontarà a partir de les 7 al Llevant, un partit clau pels dos equips en lluita directa per la salvació. Amb dos equips tenen 39 punts i només quedaria la darrera jornada per davant. Si el Mallorca guanya i no guanyen Elx o Girona, estarà salvat. Pel contrari, un empat o una derrota deixaria tot per la darrera jornada i fins i tot podria descendir. Les diferents combinacions poden deixar avui el Mallorca salvat, descendit o pendent de la darrera jornada.
Anem ara amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui tenim una jornada de diumenge marcada per aquesta variabilitat. Tindrem estones de sol, això sí, acompanyades d'algunes pinzellades de núvol prims i també baixos. De fet, la presència d'aire fred amb altura no descarta la possibilitat de que pugui créixer qualque núvol d'evolució que vengui acompanyat de qualque ruixat feble i pugui afectar a punt de l'interior de Mallorca i també en el cas de Menorca. El vent continuarà bufant fluix de component sud i pel que fa a la mà predominaran els redols de marjol en qualque resta de maró cap al nord de Mallorca i també de Menorca. Les temperatures continuaran amb un ascens lleuger i la màxima avui novament podria quedar entre aquests 20 i 24 graus.
Gràcies, Margalida, i atenció avui també a les carreteres, perquè per mort de la 50a volta, Mallorca en moto, hi ha restriccions a la circulació des de primera hora del matí. La concentració de motos ha començat a les 6, l'avinguda Adolfo Suárez, i el recorregut s'iniciarà en sentit Andratx. Els participants aniran per avinguda d'Antoni Maura, avinguda de l'Argentina, Monsenyor Palmés, Aigua Dolça i avinguda de Joan Miró. Una vegada hagin passat totes les motos, s'aniran reobrint els carrers.
Així mateix se celebra durant el matí un altre esdeveniment esportiu, el desafiament Forces Armades 2026, que implicarà restriccions temporals de la circulació fins a les 3 del capvespre, amb sortides del corter de Jaume II i arribada al castell de Sant Carles, A Palma, els participants transitaran pel Bosc de Bellva, Gènova, Cala Major i Porto Pi. Les dues cites esportives impliquen també canvis en les línies del bus de l'EMT amb parada en els carrers afectats.
Són les 8 i 5 minuts. Ivan López, al control tècnic. Començam.
Escoltant l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ho comentàvem a la portada, les Balears cada vegada hi ha més rics, segons les dades de l'Agència Tributària. L'any 2012, quan va tornar l'impost de patrimoni, 6.400 persones declaraven una riquesa de més de 700.000 euros. El 2023, darrer any, del qual hi ha dades, ja eren més de 9.200. I no només, n'hi ha més. Els rics de les Balears també són més rics. El patrimoni total que declaren s'ha duplicat en poc més d'una dècada, de 16.800 milions d'euros el 2012, ha passat a 33.400 milions el 2023. En conjunt, una riquesa equivalent a tres quartes parts de tot el producte interior brut anual de les illes.
Només una quarta part d'aquesta fortuna són immobles, el gruix, més de dues terceres partes, capital financer, és a dir, elements com ara accions, fons d'inversió, dipòsits bancaris. Cada persona que declara l'impost de patrimoni a les Balears té de mitjana 3,6 milions d'euros. És precisament per perfils com aquests que la banca privada té les illes en el punt de mira. Aquesta mateixa setmana, un banc d'Andorra, amb presència a 11 països, Antbank, ha inaugurat una oficina a Palma. Carlos Asso és el director general del grup bancari.
No hi ha tantes entitats de banca privada i pensem que hi ha un clar potencial per la nostra feina. Pues és una regió amb molt potencial, és un pol de generació de riquesa. Teníem l'aposta d'obrir aquí a Palma.
La banca privada s'adreça a persones amb un patrimoni normalment a partir dels 500.000 euros. Per Antbank, el perfil típic del client té de 50 a 60 anys i entre 1 i 2 milions d'euros. L'entitat vol marcar la diferència en la diversificació, que no tot sigui riquesa immobiliària. Catalina Gelabert, directora del banc a les Balears.
Private Equity està agafant molt de protagonisme darrerament perquè la gent vol aconseguir millors rentabilitats. Ja sap que els immobles estan ara mateix a un preu molt excessiu.
Un segment d'inversors que creix amb força és el dels residents europeus a les illes. Compren casa a Mallorca i necessiten gestionar el patrimoni des d'aquí. Però el client local té més força encara.
Hi ha molt resident europeu que està vivint aquí i que té necessitats de finançament, de que hi ha una oportunitat de donar-li aquí servei local, de fer hipoteques i de fer aquí negoci també local atractiu.
Actualment encara més perfil local. Molt, bastant més, sí. El client internacional té un procés de maduració més llarg perquè ha de veure com funciona la illa.
L'objectiu d'aquest grup bancari andorrà és aconseguir 500 milions d'euros en actius gestionats a les Balears en un termini de 5 anys.
Cada vegada hi ha més rics i al mateix temps els preus continuen la seva escalada, afectant sobretot a les persones amb un poder adquisitiu mitjà o baix. En el mes d'abril, per exemple, els aliments s'han encarit un 2,6%, sobretot el producte fresc.
Els clients habituals gasten entre 25 i 30 euros cada setmana. Per estalviar, la recomanació és cercar producte de temporada.
Pues he comprat fruita i verdura com cada setmana, 24 euros. Sempre procuro comprar-lo de temporada. Lo que veig que no és temporada i és molt car, pues no ho com.
Tomàtiques, ara que comences tens, en com més que en hivern.
I lo que más o menos vea que está bien de precio.
Jo he notat més a supermercats grossos. Aquí, ja t'he dit, que m'ho surt més a compte comprar aquí, en qualitat i preu, que no comprar un supermercat aquest grossos.
Pel que fa al peix, el compte és bastant més elevat. Eva Bonnin, peixatera del mercat de Pere Grau, explica que sobretot s'ha encarit el que ve de piscifactoria. Els clients moderen el consum en funció del preu.
Els preus de piscifactoria sí que ha pujat molt. És degut a la pujada del combustible, és a dir, l'electricitat, i la pujada dels pinsos. Llavors, els peix de piscifactoria ha pujat un 10-15%. Els peix de mallorquí depèn sobretot de l'estat dels temps. Hi ha molta gent que demana men que tens d'oferta avui o que és de temporada. Sí que ho demanen.
No mengi peix, si no pot menjar aquests rojos que mengi gerret.
Si mires, sempre trobes un puesto o l'altre. El gilloig és més barat un lloig a l'altre.
50 euros, dos carrojos, un pot de boquerón, i 50 euros, més o menys.
I de la sardina, el lluç, l'aladroc o el mollet, que n'hi ha molt, són els peixos més econòmics ara mateix.
Els clients ho noten, però també els venedors, que es veuen obligats a diversificar les seves línies de vendes. A Menorca, el model que funciona especialment bé és el de la venda directa. El 40% de les 650 explotacions agrícoles amb llicència per fer-ho es troben a Menorca. Pere Givert.
Menorca és l'illa on està més consolidat aquest model de venda que permet als pagesos evitar intermediaris. Al lloc de Santa Catalina, unes banderes ben visibles que hi ha a l'entrada capten l'atenció dels conductors que hi passen. La venda directa a la botiga d'aquesta finca representa un 65% de la seva producció. Josué Martí, amo de Santa Catalina.
Quan lleves intermediaris, el consumidor final és el qui es beneficia, no? Pues la gent que ve aquí pues mos pot trobar pues un preu un poc més econòmic.
El perfil de comprador és molt variat, com explica Esther Camps, madona de Santa Catalina.
El client local d'aquí de Menorca, el qui ve tot l'any. Després tenim el qui ve de vacacions, però és fixo, ve any darrere any, i després tenim el de pas. Nosaltres aquí el que tenim més és espanyol i francès, molt de francès.
El comerç en línia o l'organització d'activitats i experiències al camp menorquí són altres estratègies de venda directa. Laura Pellicer és madona de Vin i Llobet.
Tallers per formatjar, visites, degustacions, tats... S'ha de cercar altres alternatives perquè en celler no, tota sola no es pot viure.
243 explotacions agrícoles de Menorca tenen la llicència per vendre els seus productes de forma directa amb una implantació que quadriplica la de Mallorca.
En un entorn de preus en augment, els partidaris de la sobirania alimentària defensen que, tot i que el producte local va més car, a la llarga comporta uns beneficis a les comunitats que el fan possible. Així ho exposen Aina Calafat i Esteve Godé, responsable de projectes internacionals i coordinadora de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica i Agroecològica, respectivament.
A la llarga mos surt més beneficiós consumir d'aquí perquè tenim aquesta reserva en cas de que, per lo que sigui, no pugui arribar aliment de fora.
Per fer-ho aquí, sigui en condicions que creen riquesa local, creen seguretat local, a més cuidant molt millor el paisatge.
Vuit i 12 minuts en clau de successos. Un jove motorista de 19 anys ha mort després d'haver patit un accident a l'autopista d'Inca. Va ser ahir vespre sobre les 8 a l'alçada de Santa Maria en direcció Palma, segons informa el 061. En el mateix punt, un altre motorista de la mateixa edat ha resultat ferit després de perdre també el control del vehicle.
L'accident va provocar importants retencions i quan els serveis d'emergència varen arribar al lloc, un dels joves ja havia mort. El segon va ser assistit per una ambulància d'unitat suport vital avançat i després traslladat a la Clínica Roja de Palma amb pronòstic manco greu.
L'associació SOS Desapareguts ha fet pública la desaparició a Mallorca d'una ciutadana polonesa de nom Anna, de 33 anys, fa 1,75 m d'estatura, té el cabell fosc amb reflexos clars i els ulls blaus. La darrera informació que se'n té és de fa un mes.
Manté igualment l'alerta per l'home de nom Gustavo, desaparegut fa una setmana a Sant Ferrer, que el Vià té 51 anys, fa 70 d'estatura, d'ulleres i vestia pantaló, jaqueta, gorra i bandolera negres la darrera vegada que el varen veure. Qualsevol persona que tingui informació sobre on es pot trobar, on es poden trobar, pot contactar amb els serveis d'emergència o amb les autoritats competents.
Detinguts tres agents canadencs per una presumpta agressió sexual a una dona en un taxi a Barcelona. Un d'ells va fugir a Palma i ha estat localitzat.
Aquest està acusat de colpejar la víctima a la cara perquè s'hi va resistir mentre el company l'agredia. La dona va denunciar l'agressió i les lesions i va haver de rebre assistència mèdica.
Desarticulada, una banda organitzada que actuava a les Balears i en altres indrets d'Europa estaven especialitzats a robar rellotges d'alta gamma i en una operació conjunta de la Policia Nacional, la Policia d'Estat Italiana i l'Europol s'ha aconseguit detenir una dotzena de persones.
L'operatiu s'ha desenvolupat a la ciutat de Nàpols i entre els arrestats n'hi ha tres que haurien comès delictes a Mallorca i cinc a Eivissa. Pertanyen a grups criminals napolitans, coneguts com a paranzas, que es dediquen a robar rellotges d'alta gamma a zones turístiques. Operaven en grups de 3 a 5 persones, seleccionaven les víctimes a hotels, platges i àrees comercials de luxe i després fugien en moto.
També detingut un matrimoni a Palma per presumptament maltractar els seus fills menors d'edat. Va ser la més major qui va, la que va alertar en un centre sanitari que el seu pare l'agredia, tant ella com el seu germà.
La Nina va donar compte de la violència familiar física i verbal amb agressions a la nina a un hospital, on varen descobrir, a més, que tenia marques d'haver estat ferida amb una corretja. Els infants han passat al Servei de Protecció de Menors i la investigació, per cert, va començar el mes passat.
I augmenten els casos de deepfakes sexuals amb menors. Són fotografies manipulades, generalment amb intel·ligència artificial, per despullar algú amb un cos que no és el seu. Després, aquestes imatges se solen compartir entre els companys de classe. En tot cas, es tracta tot plegat d'un fet delictiu.
La policia urgeix els pares, que són coneixedors d'aquests tipus de casos, a posar-se en contacte amb ells per denunciar-ho. Francisco Javier Fernández és el cap del grup de delictes tecnològics de la Policia Nacional.
Siempre hay que denunciar. Poner en conocimiento de la policía un presunto hecho delictivo para su análisis y valoración, y todo lo que es información es poder tratar con prevención o procediendo a una manera más represiva.
Encara que l'autor de la falsificació dels fets sigui menor de 14 anys, si ha fet la foto, l'ha modificada i l'ha distribuïda, el cas és greu i es deriva a la Fiscalia de Menors.
Si tiene la responsabilidad penal del menor, que es a partir de 14 hasta 17, pues ya valoraría el fiscal qué tipo de medida necesitará este menor y encuadrar si el hecho ha sido un posible desconocimiento del mismo, es un menor, se está educando, se está creando como persona. Él valorará con todos los elementos de juicio cuál es la mejor medida a tomar por parte.
Als pares els preocupa l'ús que es fa de la intel·ligència artificial i demanen la implicació dels centres educatius, que de fet ja compten amb els seus protocols.
S'hauria d'emplear pues, per a altres coses, per fer el bé i per fer coses importants i donar un suport, no sé, a la ciència, a la cultura.
A més, és un tema també educatiu molt fort, o sigui, perquè encara te diguin, bueno, tema de masclisme no existeix, pues vale, tenim els lots despullant de companyes, m'apareix una cosa, vamos, és increïble.
L'única demanda és que se pugui allargar més l'entrega del mòbil, no? I que dintre del col·legi que se prohibesqui.
Els agents de la policia recomanen evitar les xarxes socials abans dels 16 anys, que siguin privades i es tenen i que es controlin els telèfons mòbils per part dels pares. És de nou el cap del grup de delictes tecnològics de la policia, Francisco Javier Fernández.
Pero es una edad, lo que hay que ver cada persona, y eso va implícito con lo que son los padres, una educación, un asesoramiento y un control, porque hay que transmitirle a los menores que el móvil no es suyo.
Si el menor ha estat víctima d'un hipertrucatge o deepfake sexual, és convenient contactar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè elimini de les xarxes aquests tipus d'arxius.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 17 minuts, hotelers i empresaris de Formentera mostren la seva preocupació per la reducció del servei de gandules i parasols a les platges de l'illa. Gent per Formentera també critica que encara no s'hagin senyalitzat amb balises les zones de bany. Elena Trinidad.
El govern ha denegat 16 dels 36 lots de gandules i parasols perquè la distància per instal·lar-los s'ha endurit i ara és de 10 metres de la vorera de la platja i de 6 de les dunes. Un fet que ha generat opinions diferents entre turistes i residents.
Sé bien porque al final va a haber más espacio para los residentes o otro tipo de turistas que no utilicen las hamacas normalmente.
No acostumo a utilitzar, a fer servir les gandules i els parasols perquè prefereixo estar, o sigui, no tinc com aquesta necessitat, però sí que crec que per la gent més gran.
Però sí que veo importante que una playa haya sombrillas y servicios para todos los turistas que vengan. Que vienen y que vivimos de ellos al final.
Els 20 lots que sí han obtingut autorització i que sumen 1.169 gandules i 339 parasols encara no saben quan podran oferir el servei, que normalment s'inicia a principi de maig. Des de la petita i mitjana empresa han mostrat la seva preocupació per aquesta situació que l'associació hotelera diu que va en contra de l'economia de l'illa i destrueix la imatge turística. Edma Rigi és restauradora de Formentera.
Un cliente ayer me dijo que habían reducido y me había dicho que ya había poco en los últimos años. Entonces me parece que va a ser todavía más complicado.
Des de Gent per Formentera també han criticat la manca d'aquest servei, així com que les platges encara estiguin sense avalissament per delimitar la zona de bany. El servei s'hauria de donar des de l'1 de maig, però el procediment ha quedat paralitzat per un recurs contra l'adjudicació i no hi ha cap data clara per a la seva instal·lació.
I el govern ha rebut la primera de les 6 noves embarcacions pneumàtiques semirrígides adquirides per reforçar les tasques de vigilància, control i conservació de la biodiversitat marina a les Illes Balears. 4 d'aquestes embarcacions, finançades amb fons europeus, es destinaran als agents de medi ambient. Aquest reforç s'emmarca, val a dir, dins el pla de conservació marina.
Les noves barques equipades amb tecnologia avançada i sistemes d'infrarojos reforçaran la vigilància dels espais marins protegits i altres zones d'alt valor ecològic. Concretament, 4 es destinaran als ports de Sóller i a la colònia de Sant Pere, a Mallorca, de Fornells, a Menorca, i de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Les dues embarcacions restants es destinaran al Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, a Menorca, i al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
Més coses. Més de 150 veïnats del barri de Sarreal, a Eivissa, han sortit aquest dissabte al carrer per protestar contra l'aparcament de 700 places que vol fer l'Ajuntament a les zones ajardinades del barri. Un projecte que diuen que omplirà de cotxes i de fum un espai fins ara molt tranquil de la ciutat. Ens ho conta Alberto Ferrer.
En aquesta primera mobilització han acusat l'equip de govern de Vila d'haver fet d'amagat un projecte que no ha demanat ningú i a una zona totalment inadequada perquè hi ha dues escoles i un dels dos únics parcs de la ciutat. L'aparcament costarà un mínim de 27 milions d'euros que explotarà l'empresa constructora durant 50 anys i fer-lo implicarà arrencar més d'un centenar d'arbres.
Hoy hay una movilización y la seguiremos repitiendo hasta que el alcalde lo entienda que este no es el sitio.
Que es una explotación que hará otra empresa externa durante 50 años y no tenemos ninguna ventaja.
Se van a cargar la vida verde de nuestro barrio.
Es un pulmón. Basta de cemento y de especulación.
Bueno, cuando nosotros empezamos a recoger firmas fue cuando él hizo una reunión en el ayuntamiento para informarnos del proyecto. Viene, tiene su hijo aquí. No ve cómo está esto, tiene vida.
La darrera veu que escoltàvem és la de Rita Gutiérrez, que és una de les organitzadores de la mobilització i lamenta que fins que no varen començar a recollir firmes, ningú de l'Ajuntament es va acostar als veïns per explicar-los les intencions de l'equip de govern. Per això anuncia més protestes i li recorda al batle Rafa Triguero la promesa que li va fer al darrer ple de presentar als veïns una alternativa que eviti la destrucció de la zona verda de Sarreal.
La protesta ciutadana per preservar un espai verd en el seu estat actual s'ha repetit a Palma, on els veïnats del barri de Ses Veles, situat entre el Palau de Congressos i la Costa del Gas, s'ha tornat a concentrar en contra del projecte municipal d'urbanitzar els solars de devora l'antic edifici de Gesa.
Recordem que es tracta d'una superfície de més de 3.000 metres quadrats que actualment són dos descampats amb herba que empren els veïnats per activitat d'esbarjo. El projecte, que té com a nucli principal la rehabilitació per diferents usos de les antigues oficines de Gesa, preveu també la construcció de dos edificis de l'administració pública municipal parcialment soterrats, diuen, a la vista dels que mirin cap a la mà en aquest espai verd. També un aparcament soterrani per centenars de vehicles, fins a 700. Actualment està en procés de resolució el concurs d'idees d'aquest projecte. Els veïnats han recollit 1.500 signatures en contra i esperen que siguin més perquè han obert un compte per recollir-ne a internet.
No entiendo mucho qué sentido tiene teniendo un pedazo de edificio ahí detrás sin usar, que quieren todavía construir más. Lo normal sería buscar una utilidad a este edificio y después, si necesitan, hay todavía más necesidades, buscar un sitio, pero no es quitar un parque que además está súper utilizado por toda la gente que vivimos aquí y además te da una vista al mar preciosa.
Yo creo que así como está perfecto. Si tienes un poquito más cuidado, ya es mejor. Ya está bien de ciments y cosas de gestes. Vamos a ver si hacemos espais verds. Así es la entrada de Palma y ya de procesión sea un parque.
Para nosotros es una sortida, un respirar. Venim aquí yo mateix que vaig en crosses. Aquí me trobo divinament venir. Y si fan això, l'únic que van és a treure del pes.
Vuit i 24, oberta la convocatòria de subvenció de programes d'atenció a persones i famílies en risc d'exclusió, així com de projectes per a la seva inclusió social. Hi ha 9 milions d'euros a repartir a càrrec del 0,7% que pagam de l'impost sobre la renda de les persones físiques i també de l'impost de societats. L'ajut el tramita la Conselleria de Benestar Social.
D'altra banda, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que depèn del Consell de Mallorca, ha informat que ha començat a tramitar el mig miler de sol·licituds d'ajut el reforç del benestar de les persones amb discapacitat i també dels seus familiars que les cuiden.
Mentrestant, el Ministeri de l'Interior deu a les Balears 7.200.000 euros que corresponen a l'assistència sanitària als reclusos penitenciaris des del 2018. És la tercera comunitat autònoma que acumula un major deute. La superen Madrid i Andalusia.
Paral·lelament, el Ministeri recorda que per a l'administració penitenciària és un objectiu estratègic avançar en el traspàs de competències en matèria de sanitat dins l'àmbit penitenciari. De moment, però, només s'ha complert aquesta transferència al País Basc, Navarra i Catalunya.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Para ti, también para ti, en Eroski te damos la banana bolsa 1,39 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y la empanada de atún bandeja de 2 unidades a 2,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
De les notícies de fora de les illes, destacam que avui hi ha eleccions autonòmiques a Andalusia. Com ha passat en les tres anteriors, Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, es preveu la victòria del Partit Popular i l'incògnita si tindrà majoria absoluta. I aquí la mirada està posada en el resultat de vots.
Els candidats, recordem, són el fins ara president de la comunitat, Juan Manuel Moreno Bonilla, pel Partit Popular, i pel Partit Socialista, l'ex número 2 de Pedro Sánchez del govern central, María Jesús Montero. Per Vox, el candidat és el gadità Manuel Gavira, mentre que per la coalició d'Esquerra Unida, Sumar i Podem, Por Andalucía, o és el líder del primer dels tres partits, Izquierda Unida, Antonio Maillo. Hi ha una alternativa més a l'esquerra del PSOE, que és el partit que es defineix com andalusista, feminista i ecologista, Adelante Andalucía, encatxalada pel també gadità José Ignacio García.
L'Ajuntament de la ciutat de Dolorosa Alacant ha decretat tres dies de dol per la mort de tres veïnats en circumstàncies que ara s'investiguen com un possible cas de violència de gènere, tot i que no es descarta cap opció en les causes dels fets.
Els cossos s'han trobat en un pis de la caserna de la Guàrdia Civil i són d'un agent de 55 anys, la seva dona i el seu fill, tots morts amb ferida d'arma de foc. Pilar Bernabé, delegada del govern a València, reitera que de moment no es descarta cap opció en les causes de l'incident.
Se ha hecho una primera inspección y el lunes se realizará la autopsia de las tres personas que se han encontrado sin vida y todas las investigaciones están abiertas y por lo tanto también está abierta la investigación en la línea de una posible asesinato por violencia de género. No estaban dentro del sistema Biogen, no había denuncias previas.
El 917-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. També existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores i estan atesos per professionals.
Els passatgers del creuer Ambition, afectat per un brot de gastroenteritis, han desembarcat en el port de La Corunya. Una desena de passatgers estan afectats i també part de la tripulació. A més, un home de 90 anys ha mort.
Una vegada a port, s'ha realitzat una inspecció i la revisió de les condicions de seguretat i salut pública. S'ha rebut l'autorització de sanitat exterior i tothom ha pogut baixar a terra.
The situation is improving now.
La situació està millorant, diu una de les passatgeres, que explica que la gran tasca realitzada pels efectius sanitaris evita nous contagis al vaixell. La delegació del govern espanyol ha reiterat el missatge de tranquil·litat, anuncia que et seguirà monitorant la situació.
Darrers apunts, l'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional davant del brot d'èbola a la República Democràtica del Congo.
I ha posat en risc els països veïnats després que aquest dissabte s'hagin declarat 80 morts sospitoses de la infecció. 8 casos s'han confirmat al laboratori i més de 200 morts altres persones estan malaltes, sospitosos també de tenir Ebola.
I un darrer apunt, centenars de ciutats de tot el món han acollit concentracions i manifestacions multitudinàries per commemorar els 78 anys de la Nakba, l'expulsió del poble palestí del seu territori per part d'Israel. Ciutats com Londres, Barcelona i també Palma han sortit als carrers per mostrar el seu suport al poble palestí. Tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. Creix el nombre de persones riques a les Balears, segons les dades de l'Agència Tributària. El 2023 hi havia 9.200 persones amb una riquesa superior als 700.000 euros.
El patrimoni total que declaren s'ha duplicat en poc més d'una dècada, de 16.800 milions d'euros el 2012 a 33.400 el 2023. La major part és capital financer, com fons d'inversió o dipòsits als bancs.
Mor un motorista de 19 anys en un accident a l'autopista d'Inca. Va ser ahir vespre, passades a les 8, a l'alçada de Santa Maria, en sentit Palma.
En el mateix lloc va resultar ferit un altre jove que va perdre el control de la seva motocicleta. El sinistre va provocar importants retencions.
Aumenten a Balears els casos de deepfakes sexuals en menors.
Són fotografies manipulades, generalment amb intel·ligència artificial, per despullar algú amb un cos que no és el seu. La policia urgeix els familiars a denunciar aquest tipus de delicte.
Hotelers i empresaris de Formentera mostren la seva preocupació per la reducció del servei de gandules i parasols a les platges de l'illa.
El govern ha denegat 16 dels 36 lots de gandules i parasols perquè no compleixen, diu, amb els requisits d'instal·lació.
Al barri de Sarreal, a Eivissa, més de 150 veïns s'han manifestat en contra de l'aparcament de 700 places que vol fer l'Ajuntament a zones ajardinades. Denuncien que suposarà la destrucció d'un espai verd.
Protesta veïnal també a Palma, en aquest cas al barri de Cerveles, contra el projecte d'urbanitzar els solars de devora l'antic edifici de Gès. El projecte es troba actualment en procés de resolució del concurs d'idees.
I en mitja hora, a les 9, obren els col·legis electorals d'Andalusia per donar el sus a una jornada electoral.
I tancaran a les 8 i s'espera que el recompte de vots sigui àgil. Recordem que les enquestes situen el Partit Popular a prop de la majoria absoluta i resten vots del PSOE.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I és hora de repassar també les portades dels diaris. El Menorca titula: la construcció amb mòduls creix per reduir costos i terminis. L'escassetat de mà d'obra, els preus alts i les demores són les causes de l'auge de l'habitatge prefabricat. En petit, llegim que l'illa va perdre 10.000 turistes i 16 milions d'euros entre el gener i el març, fet que s'atribueix a la reducció dels vols en Madrid, Barcelona i París durant l'hivern.
També que la multinacional encarregada del varador de Ciutadella no ha invertit en 3 anys el que s'havia d'haver invertit en 7 mesos. O sigui que una família ha denunciat una possible mala praxi imposar la sonda a un familiar, al Mateu Orfila. Foto de portada al Menorca d'un magnífic exemplar de cavall menorquí, Fira el Galop. La Menorca Horse Week, la setmana del cavall de Menorca, dona un gran impuls al cavall de raça, s'exposa.
A Mallorca, el Diari de Mallorca diu que Educació proposa sancionar la cúpula del centre de tecnificació pel Centre Públic de Formació Esportiva i que la conselleria ha expedientat la directora, 2 caps d'estudis i la secretària per falta de rendiment, absentisme i deficiències en el control de fons.
Fotografia en aquest diari d'un home apuntant amb el dit un nínxol de la tomba familiar al cementiri de Lloseta. Un desconegut a la nostra tomba, diu el titular, perquè ha denunciat aquest home que han enterrat un desconegut davant la passivitat, diu, de l'Ajuntament Llosatí. Més notícies secundàries del Diario de Mallorca. Investiguen per què la regidora de Llucmajor no va paralitzar les obres del polígon. Es refereix a la responsable d'urbanisme llucmajorera i a unes actuacions que no tindrien llicència al polígon de Sant Noguera.
Per l'última hora, la notícia del dia és que els segrestaments d'habitatges de Lutze per exigir un rescat es disparen a Mallorca. que concreta, diu, més de 200 mansions han estat ocupades des de l'estiu pels que denomina inquiocupes.
La foto és de la partida de l'autobús del Reial Mallorca i capvespre de Son Moix per viatjar a València. Si es pot, exclamen titular, centenars d'aficionats fan costat a l'equip que avui juga una final per la salvació davant el Llevant. Destaca també l'abans d'entrevista en aquest diari el president de l'Associació d'Empresaris de l'Oci Nocturn, que deixa dit que no poden pujar preus perquè el client arriba just a l'omblès.
I finalment, a les Pitiuses, el periòdico d'Eivissa Formentera diu: la Mesa de l'Aigua aposta per limitar el creixement a Eivissa. Entitats ecologistes, sector econòmic, associacions i administracions consensuen restringir el creixement turístic i urbanístic a l'illa per frenar la sobreexplotació dels aqüífers.
Igualment, trobem en la primera pàgina d'aquest diari la notícia que el conill a Eivissa, que es troba en perill d'extinció, només en queden 130 exemplats, apunta. I la foto d'obertura de la manifestació de veïnat de Sarreal aquest dissabte contra el projecte d'aparcament projectat per l'equip municipal de Vila, oposició veïnal al parc del Boulevard, diu el titular.
Mirem ara els diaris editats fora de les Balears. El Mundo obre amb la prèvia de les eleccions d'Andalusia d'avui. Diu: Sánchez, pel president del govern Sánchez, es prepara per ignorar, diu, un càstig insòlit a la seva candidatura. Moncloa assegura que una trompada del PSOE andalús no canviarà el seu full de ruta.
Les autonòmiques andaluses també obren El País, que titula: l'ala més moderada del PP mesura l'empenta de Vox. Els sondatges preveuen una victòria bastament de Moreno Bonilla amb el dubte de la majoria absoluta.
El diari ABC parla de Cuba i cita qui diu que és el líder de l'oposició cubana, José Daniel Ferrer. Diu: els Estats Units hauran d'intervenir militarment a l'illa.
Finalment, La Vanguardia: Ucraïna pren la iniciativa i dona un gir a la guerra amb Rússia. L'ús massiu de drons i el bloqueig dels satèl·lits de Starlink, d'Elon Musk, que pateix l'exèrcit rus, permeten Kiev recuperar terreny perdut.
Això és el que diuen els diaris, tant de l'àmbit balear com de l'àmbit nacional. 8:36, arriba ja Gavi Forteza amb l'actualitat esportiva.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio. Informatiu matí, esports. Gabriel Forteza.
Bon dia. Llevant i Reial Mallorca se juguen avui molt més que 3 punts. Des de les 5 es viurà a la sintonia d'IB3 Ràdio tota una final per la permanència a Primera Divisió. El que guanyi tindrà el camí més que perfilat per quedar una temporada més. El que perdi pot fins i tot acabar la jornada a Segona Divisió. Ho va recordar ahir el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis.
Entonces es el partido. Es el partido crucial. Pónganle el título que quiera, yo hablaré a modo personal, a modo grupal con mis jugadores, en el vestuario, en la cancha, mañana en el hotel, mañana en el vestuario. Que se vea 11 guerreros dentro del campo de juego, que se vea un banco de suplente vivo por querer saltar a ayudar. Vamos a tener a los hinchas que lo van a vivir así que nos vamos a sentir representados entre todos, seguro.
Es tracta d'un partit on el tècnic demana ser valents.
Hay que ser valientes para ir a campo rival a jugar, a presionar, a forzar errores, a querer jugar para adelante. Y es lo que venimos inculcando hace 2 meses y medio. Así que llegó el momento final, la parte más bonita. Algunos jugaron este torneo, esta liga, para salir campeones, para clasificar a Europa. Nosotros es un partido como una especie de final, una sensación en el estómago de alcanzar un objetivo.
L'argentí vol que els jugadors s'impliquin al 100%.
Al fútbol hay que vivirlo, a cada acción hay que vivirla. Y cuando digo correr para atrás, bueno, si mañana tenemos ganas de correr para atrás cuando el rival nos ataque, nos vamos a hacer muy fuertes y vamos a tener muchísimas posibilidades de defender nuestro arco a cero. Y cuando yo vea que alguno no tiene la valentía, la voluntad, las ganas, las energías para correr para atrás, seguramente me veo obligado a cambiarlo.
L'equip vermell tindrà la presència d'uns 500 aficionats que hi seran al Ciutat de València donant suport a l'equip.
Entonces se agradece que la reacción inmediata del hincha es hacernos entender que quedan 2 partidos, que vamos a estar juntos, que los vamos a luchar, que dependemos de nosotros. Creo que muchísimos hubiésemos querido llegar hasta la parte final del torneo dependiendo pura y exclusivamente de nosotros. Que vamos a ir a jugar contra un rival que se juega lo mismo que nosotros, es una bendición. Por eso digo que no vamos a viajar solos, porque ellos siguen confiando en nosotros.
Recordem que el Mallorca se salvarà en cas de guanyar i que l'Elx perdi contra el Getafe, i baixarien si perden el Ciutat de València i guanyen Elx, Alavés i Girona, a més que el partit entre Osasuna i Espanyol acabés en empat. Un partit transcendental, i ahir capvespre l'afició mallorquinista va voler acomiadar l'equip abans de que viatjàs a València. Centenars d'aficionats varen anar a l'estadi de Somos per donar ànims als futbolistes mallorquinistes, un fet que, megàfon en mà, va voler agrair el jugador i capità Martin Valiant.
Moltíssimes gràcies a tots por vuestro apoyo, por estar aquí. Os necesitamos. Mañana vamos a dar todo nuestro corazón para que la primera división se quede en Mallorca. Muchas gracias.
Els aficionats del Mallorca confien que l'equip continuarà a la primera divisió.
Ara hem d'anar a mort, amb ell.
Des de cuna som aquí. A muerte, hasta el final.
S'ha de sortir de tope, farà aixapar.
Necessiten notes nostre suport, ara més que mai.
Mos quedarem a primera.
Avui hem demostrat que som una molt bona afició i som afició de primera i mos hem de quedar.
Es cal de sortir per sa boca i ho hem de demostrar.
Ah, perquè tothom diu, no, que demà podem baixar. No, demà mos podem salvar, també. Hem de ser optimistes.
Soc optimista. A vegades costa, però ho hem de ser.
Jo la vela sempre la pongo.
Recemos y a por ello.
Vamos, hem de guanyar per la civil o la criminal.
Con toda la afición que va y todo, los traemos para acá, pero vamos, de cabeza.
Llevant Mallorca avui a les 7 al Ciutat de València, dues hores abans, Esports 3 en joc. I pel que fa a la Copa de la Reina, el Futbol Club Barcelona de Catacoll i Patrick Guijarro va guanyar la final davant l'Atlètic de Madrid per 3-1, aconseguint el 12è títol de Copa. Un mes per les dues futbolistes mallorquines. Sentim Patrick Guijarro pensant ja en la final de la Champions del pròxim cap de setmana.
Hoy celebrar ya y mañana ya descansar y luego, evidentemente, en todos los sentidos para intentar otra vez ganar el póker.
I a Primera Federació, victòria de l'Aude Eivissa per 3-1 davant el Cartagena. Amb aquest triomf, l'equip de Miguel Álvarez ferma la permanència i continuarà una temporada més a la categoria, a falta que es disputi la darrera jornada de Lliga. Sentim els jugadors de l'equip Pitius, Arnau Solà i Teo Valls.
Sabíamos que era un partido complicado, pero no nos íbamos a dejar y la semana que viene igual ya estamos salvados. Enhorabuena también a la afición, al club y todo, que se lo merece.
Y estoy muy feliz por el equipo porque hicimos muchos esfuerzos y al final ganamos este partido. Creo que ya estamos salvados ahora, entonces fue muy importante por la gente que trabaja por el club.
A segona federació, aquest migdia, Poblense i l'Atlètic Balears jugaran la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a Primera Federació. Els poblers, amb la renda del 0-1 del partit disputat a Los Pajaritos, reben el Numancia sense complexos i confiança. Òscar Troya és l'entrenador del Poblense.
Tenemos que estar por encima de nuestra mejor versión. Si estamos por encima de nuestra mejor versión, tendremos opciones de ganar. Y si ganamos, pasamos una fase más.
I pel que fa a l'Atlètic Balears, malgrat el 0-3 obtingut a Obao, sortirà a l'estadi Balear a totes davant el Corujo. Luis Blanco es l'entrenador del conjunt blanc i blau.
Se afronta de la misma manera que afrontamos el partido allí en Corujo, con la intencionalidad de ganar el partido. Creo que es el único pensamiento que tenemos que tener. Es el que tuvimos allí y tenemos que repetir esa misma intención en el partido del domingo en casa.
A tercera, també avui, amb horari unificat, a les 12 del migdia, tenim l'anada de les semifinals de la fase Balear per l'ascens a segona federació, amb els partits Llocetense Manacor i Constància d'Inca Penya Esportiva. I en futbol sala, a l'Illes Balears, Palma Futsal va tancar ahir la fase regular de la competició amb triomf per 7-2 davant Valdepeñas. Aquest marcador deixa els d'Antonio Vadillo tercers a la classificació general i guanyant el factor pista de cara als play-offs pel títol, un play-off que l'enfrontarà als quarts de final contra el Manzanares. L'entrenador Antonio Vadillo, sense veu, valora la victòria i el play-off.
Realmente un marcador abultado por la primera parte que se ha visto, por nuestra parte, pero el acierto que hemos tenido de cara a portería pues ha marcado la diferencia. Y ya la segunda parte, pues bueno, por un marcador tan abultado creo que hemos sabido controlarla bastante bien. Nos toca Manzanares. A partir de ahí sabemos la dificultad que tiene este rival. Ya nos hemos enfrentado con ellos en Liga y en Copa de España. Y somos conscientes que tenemos que hacer muchas cosas bien para superarlo.
El pivot brasiler Charuto, autor de dos gols, va parlar als micròfons d'IB3 Ràdio.
Importante terminar la fase regular así, con una gran partido de nuestro equipo. Todos jugando muy bien, quedamos en la tercera plaza, ahora creo que Manzanares en la próxima fase. Y bueno, ahora nos preparar lo máximo posible para avanzar a las semifinales.
Els quarts de final del play-off pel títol queden així: Barça, Valdepeñas, Cartagena, Inter Movistar, El Pozo, Murcia, Jaén i Palma, Manzanares. Baixen a segona divisió Rivera Navarra i Alzira. En bàsquet, l'Estia Menorca torna a jugar avui a les 8 del vespre al Coliseum Corunya davant l'Eima, el segon partit de la ronda de quarts per l'ascens a la Lliga ACB. Recordar que el primer partit el triomf va ser pels gallecs per 93-71. Avui, a partir de les 8 del vespre, tractaran de sorprendre els gallecs màxim favorits amb el Palència pel retorn a la màxima categoria del bàsquet espanyol. I a Sant Antoni ja somien amb la primera federació. Ahir, triomf de l'equip de Josep Maria Barrocal per 75-68 davant el Morón. L'equip Vicenç lluitarà per l'ascens a la ronda final. En ciclisme, ahir es va disputar la 8a etapa del Giro d'Itàlia i Enric Mas va arribar amb el grup de favorits, recuperant així les sensacions perdudes a la pujada al Blockhaus. La victòria d'etapa va ser per l'equatorià Jonathan Narváez, que va arribar tot sol a Siena. És la seva segona victòria parcial en aquest Giro. El portuguès Eulàlio continua líder un dia més, amb Vingegaard com a gran amenaça. Enric Mas acaba la jornada 27a a 9 minuts i avui nova jornada de muntanya. Per la mare de motociclisme, pel que fa al Gran Premi de Catalunya, avui se disputa la carrera MotoGP, on ahir, a la carrera a l'esprint, Joan Mir va ser desè i Augusto Fernández 21è. I a Moto2, Izan Guevara sortirà 11è a la graella de sortida. Recordem que el mallorquí és segon a la general de Moto2. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Brea jugaran la final de Buenos Aires contra la parella González-José María després de superar semifinals Fernández i Araujo en 3 sets per 3-6, 7-6 i 6-4. I acabam amb trot, perquè avui arriba el dia més important de l'any pels amants d'aquesta disciplina. A partir de les 6 i en directe per IB3, a l'Hipòdrom de Son Pardo, es viurà la 93a edició del Gran Premi Nacional. Ahir es va disputar la jornada prèvia a la gran cita, en què destacà el memorial Joan Verger amb 14 exemplars de la generació N. Nica de Cor, manada per Jaume Fortes a Riera, es va imposar amb un temps mitjà d'un minut 17 segons i 8 centèsimes. Al podi el van completar Núvol Quinton i Namek. Amb trot, tancam avui la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Vuit i 48 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més notícies. En el marc de la Setmana de les Famílies, el govern reitera el seu compromís amb l'impuls d'un ampli conjunt de projectes estratègics orientats a reforçar la protecció social, la conciliació, l'atenció a la infància i la millora dels serveis públics. Mesures que no satisfan, però, a tots els models familiars i creen discriminacions. És una crònica de Laura Benrey.
Ampliar recursos assistencials a totes les illes i situar les famílies com a eix central de l'acció de govern. Aquest és el missatge de la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, durant la Festa de les Famílies, que ha tingut lloc aquest dissabte al Parc de la Mà de Palma.
una ley pionera como es la ley de conciliación personal y familiar, ¿no? Que es de las pocas comunidades autónomas que la tienen, como se han podido implantar, por ejemplo, el cheque canguro, diferentes medidas también de apoyo fiscal para las familias, o como hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, que era algo que nos pedían las familias, especialmente las personas mayores, la gratuidad 03.
La llei de famílies autonòmiques reconeix la monoparental com un model de major vulnerabilitat econòmica, però no s'ha desenvolupat i, per tant, no es poden beneficiar de subvencions. Ho explica Susana De Honorato, la presidenta de l'associació que les aglutina a les Illes.
Es reconeix aquesta major protecció, però no està associada a res encara. I això és el que demanam, ens duï algun tipus d'ajuda o de bonificacions que necessitam, ja que som només un progenitor o progenitora en la cura del nostre fill. Perquè també ens falta el reconeixement estatal. S'està demanant des de fa molts anys en el Congrés. No arriba. Quan som un model familiar, s'augmenta la natalitat i que ha crescut més a Espanya.
I en posa un exemple, el xec cangur, una línia d'ajuts de fins a 4.000 euros mensuals per la contractació de personal de la llar per la cura de menors. Tot i que es prioritza en famílies monoparentals, nombroses o en persones amb discapacitat, l'associació assegura que no els beneficia.
Hi ha una ordre d'arribada de sol·licituds d'aquest xec cangur, si podem tenir una persona contractada en un dia concret o uns dies que tinguis el teu fill o filla malalta. Però era per tenir contractada una persona de forma continuada només per a les cures, no és una ajuda real.
Unes demandes que l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears traslladarà a la Conselleria la setmana que ve en una reunió programada per conèixer les seves necessitats. Una de les més urgents, que l'etapa de 0 a 2 anys també s'inclogui a les escoletes d'estiu, una època especialment complicada per conciliar família i feina. De fet, l'associació celebra avui a migdia un pícnic al Parc de Sant Perera, a Ciutat Jardí de Palma, precisament per crear vincles i acompanyar-se.
A tot això cal afegir que el govern ha finançat per primera vegada el lleure adaptat i, a més, n'incrementarà el pressupost fins a un 47,6%, arribant als 2,7 milions d'euros. El nou model amplia la cobertura fins als 21 anys i reforça el finançament de les places per garantir que l'ajuda arribi a totes les famílies amb menors dependents de grau 2 i 3.
Ese apoyo, ese soporte a las familias más vulnerables financiando el ocio adaptado por primera vez en la historia, que era una reclamación que tenían las familias de niños y niñas con discapacidad, como estamos haciendo también una apuesta por mejorar el sistema de dependencia, crear más recursos, reducir las listas de espera, porque también es muy importante para las familias.
Les paraules de nou de la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández. I canviant de tema, la plaça de toros d'Inca inaugura avui la temporada taurina a Mallorca, després que el mes passat s'anul·lés la primera cita del calendari d'enguany, més àmplia, amb gairebé una correguda mensual. També és la presentació al públic de l'illa de Guillermo Hermoso de Mendoza, jove picador especialitzat i descendent d'una altra important figura del toreig a cavall. La correguda és a les 6:30 del capvespre a la plaça de toros d'Inca i una vegada més, com cada dia que hi ha espectacle taurí, les associacions animalistes han convocat una manifestació en contra i per demanar que s'acabi amb aquesta pràctica.
És una mobilització que neix de les entitats Sàtia Animal i compta amb la col·laboració de diverses organitzacions en defensa dels drets dels animals, com PETA, la Fundació Franz Weber i Progrés en Verd. Enrique Jimeno és el portaveu de Sàtia Animal.
Este triste espectáculo en el que se masacra, se tortura hasta la muerte a 6 animales, que además son herbívoros rumiantes y que su primera estrategia defensiva es huir, cosa que no se les permite por el espacio y por los ataques continuos que recibe de una tropa de personas que hieren y mutilan al animal continuamente hasta su muerte.
Reitera el portaveu de Sàtia Animal que convertir la tortura i mort dels bous en un espectacle suposa normalitzar la violència. Especialment greu, denuncia, quan es permet l'entrada de menors a les places de toros.
Esto pasa en una ciudad que es Inca, que se hace llamar amiga de la infancia y que desde luego, a la vista de los hechos, queda muy en duda que de verdad se estén preocupando por el correcto desarrollo y los derechos más básicos de la infancia y de todos los niños y adolescentes que van a entrar a la plaza.
Amb aquest esperit de denúncia, animen les entitats animalistes a protestar contra la tauromàquia avui cap vespre a partir de les 5:30 a Inca, coincidint amb l'entrada a la plaça de toros d'aquesta ciutat.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Gran èxit de l'espectacle nocturn de la Menorca Horse Week, que es va representar ahir vespre davant més d'un miler de persones. Amb història de Menorca com a fil conductor, hi van participar 7 clubs i escoles equestres amb 80 cavalls per donar a conèixer el potencial del cavall menorquí a Balears, però també en l'àmbit nacional i internacional.
L'espectacle es va poder veure per IB3 Televisió, amb els comentaris de la periodista i delegada de la cadena Menorca, Vanessa Ortí, i els comentaris de Miquel Company, que és el tresorer de la Junta de l'Associació de Cavalls de Raça Menorquina. Així ho descriu.
És molt especial perquè és una de les poques vegades que tots els clubs s'han organitzat d'una manera concreta, no?, per representar un tema. I enguany representam la història de Menorca, des dels prehistòrics fins a l'actualitat, pràcticament, passant per les diverses dominacions, etc. I cada club representarà una època distinta.
L'espectacle equestre va comptar amb nombroses diferents disciplines de doma clàssica, menorquina, també natural. Va permetre veure la bellesa i la força del cavall menorquí. Escoltam algun dels assistents al recinte Firal del Mercadal.
Bueno, para dar visibilidad a esto, a nuestra cultura y al caballo menorquín.
Sí, hi ha molta gent que s'hi dedica, jove. Jo no me dedico a tipus d'espectacle i coses d'aquestes, però el cavall entenc i sempre n'he tingut.
La Setmana del Cavall de Menorca ha comptat amb creadors de contingut internacional i espectacles de figures reconegudes a nivell mundial dins el món del cavall, com el de la doma natural de l'argentí Fabrizio Bonet. Avui, darrera jornada, hi podreu veure demostracions, un concurs morfològic, a més, gaudir d'activitats infantils i d'una zona gastronòmica.
Unint un món dividit és el lema escollit enguany pel Dia Internacional dels Museus, una oportunitat per obrir els espais expositius a tothom i fomentar el diàleg respectuós sense esborrar les diferències. Vos n'oferim algunes propostes.
I la primera es mostra d'aquest esperit de maridatge cultural. El seu nom és Serena, és la nova proposta del Circ Bové. És un espectacle que fusiona el circ contemporani i la dansa en una posada en escena inspirada, diuen, en la mà, l'art de navegar i la tradició de la vela llatina. Ses voltes, just davant el Museu Marítim de Mallorca, a Palma, és l'espai escollit per aquesta escenificació i no pot ser més idònia, exposa Tià Jordà, el creador del Circ Bové.
Reproduïm el que seria una estructura de lo que és un vaixell de vela llatina, amb el seu màstil i la seva antena, que el que intentam és donar a pensar sobre les cultures minoritàries, sobretot de la França del sud, no? Allà que encara hi ha cultura catalana, encara se xerra l'idioma a lo que són aquestes cultures minoritàries que a poc a poc se van perdent de tota la Mediterrània.
D'una visita als estudiants de mestres d'Aixa sorgeix la inspiració d'aquest homenatge del circ Bové als vaixells mediterranis i també a les històries que han solcat les seves aigües.
Nosaltres vam agafar inspiració de l'espectacle Navegant en la Balear, que és un barco que també pertany al Consell, que se va reconstruir en aquest taller. I aquests mateixos mariners, que són els que ens han ajudat a nosaltres a fer la creació de l'espectacle, ens van dir, vés en el Museu Marítim, a més ens ajudaven en coses pràctiques, de material de nàutica i aquestes coses, i al final ho vam fer, contactem amb l'espectacle.
L'espectacle Serena del Circ Bové es representarà també aquest estiu a l'Arçó, per després fer un recorregut per Catalunya i Portugal.
Oberts i accessibles per a tots, els museus fomenten la diversitat i la cohesió social. De fet, durant tot el cap de setmana podeu visitar el Baluart, Museu d'Art Contemporani de Palma, de forma gratuïta.
La jornada de portes obertes avui és de les 10 del matí fins a les 8 de l'hora baixa i demà diumenge fins a migdia, fins a les 3 del capvespre. També s'ha programat una activitat oberta a tots els públics per avui, especialment adreçada a famílies i nins menors de 14 anys. Ho explica Eva Cifre, cap d'Educació del Baluart.
Tenim dues jornades de portes obertes, dissabte i diumenge, i una activitat de celebració dissabte, on hi haurà molt d'ambient. En el pati del museu muntarem un gran laberint que enllaçarà amb l'exposició de Janis Cuneris Laberints Creuats, i és una activitat pensada per a totes les famílies. També tindrem un poc de música en el pati amb en Julià Penedès.
Recordeu, portes obertes avui es Baluart fins a les 3. Sense fi.